Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. @eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Hi havia una vegada tres amics, o potser eren quatre, que van decidir de començar a sopar, a fer un sopar de tant en tant i a plantejar-se qüestions essencials per a la vida de les persones i de les empreses, a partir de crear justament paradoxes. De tots aquests sopars en van fer un llibre que es diu 20 sopars de duro, on nosaltres ens hi quedem allà enfrontats i ens permet de reflexionar i d'arribar a conclusions. I a més, a cada capítol resulta que ens fa una sèrie de preguntes, uns qüestionaris que ens enfronten en realitat en els nostres pensaments i desitjos més íntims. I hem pensat que vinguin al divan, que n'aprendrem un munt. Qui són? En Miquel Bonet, en Joan Cuí i en Josep Maria Orduña. Benvinguts tots tres.
Gràcies,
i els
ja.
Presento un amic. I el quart, qui és el quart, Miquel Bonet?
Està aquí a la cadira. El personatge existeix, eh? El que passa és que no està present en aquest moment.
No és present.
Està present en el llibre i el tenim en compte en tots els capítols del llibre perquè forma part del grup del nostre quartet. Però en aquest moment no està aquí.
No és aquí.
Està l'esperit.
Hi ha l'esperit, però a cada sopar li heu guardat...
El
seu lloc. I heu demanat al cambrer que mantingui el cobert.
Exacte.
Encara que ja no pot venir.
No pot venir.
Sou al quartet d'Alexandria. Ara us presento primer una mica, eh? En Miquel Bonet és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, també postgrau en Dret del Treball i de Família, en fi, tot allò dels màsters de màrqueting. És un craque del màrqueting. Els seus alumnes a la universitat l'adoren. Mentor, a més, a la Universitat de Barcelona. I ha estat directiu a ADIA, Adeco després, Select, Randstad després, 1500 articles, recomano el llibre Búscate la vida. En fi, és ambaixador a Espanya també de la Fundació Calipay, li agrada cuinar, la bici. Joan Cuí, que també el tenim aquí, llicenciat en Psicologia de les Organitzacions. O sigui, veieu que parlem amb tres senyors d'empresa per la Universitat de Barcelona i també MBA per una escola de management de Gran Bretanya, que es diu...
St. Joseph's Place Management Center.
Thank you very much. A 35 anys ha fet de director corporatiu de recursos humans a Seat Volkswagen, a Sirsa, a Chupa Chups i també de general manager al grup AdQualis. Diu que toca el piano, què tal, com anem, per quin curs?
Si es deixa, sí.
I la cuina?
La cuina millor que el piano.
Sí. Josep Maria Orduña, benvingut també, eh? Gràcies. Graduat social, format en recursos humans, ADE, alta direcció d'empreses, per ADE i S. S'ha ocupat de les relacions laborals i dels recursos humans, doncs empreses com el grup Nutrexca, a Zurich Assegurances, a Espona Pastas Gallo, a la natura, al muntanyisme, a la fotografia, perquè ara treballar orgànicament en l'organigrama de l'empresa ja no ho feu.
No. És temps passat.
Temps passat.
I per definició, el passat és passat.
Llavors, el que heu fet aquí és ajudar a les persones a partir de les paradoxes. Què són les paradoxes, ben bé, Miquel?
Bueno, són veritats i mentides a la vegada. Vull dir, és, per exemple, l'obrato surcart, menys és més, una mica aquella obra de Shakespeare, molt soroll i poques nous. Vull dir, són sentits i contrasentits.
De fet, són raonaments en aparença que semblen lògics, veritables, que provenen de premisses que també semblen veritables,
sí?
Però al final porten una contradicció, que va en contra del sentit comú o el que aparentment seria el corrent i normal.
Molt bé. I no sé si volies el quartet d'Alexandria, per què us dieu així?
El quartet d'Alexandria el que intenta ser per nosaltres és una metàfora del sentit polièdric de la realitat. Hi ha tantes visions del món i de les coses com persones. El llibre del Lawrence Durrell, que és una novel·la, que són quatre novel·les, ens explica els mateixos fets des de quatre punts de vista diferents, que és cada un dels llibres. Justine, Baltasar, Montolif, Clea analitzen els mateixos fets que passen abans de la Segona Guerra Mundial, a Alexandria i Egipte. I el que permet és donar-se en compte com cadascun dels quatre títols del llibre veuen les coses, el mateix fet, de manera diferent. Què és el que passa en el món de l'empresa, evidentment. I això és la nostra metàfora.
Entreu a tants restaurants, no? Entenc 20 restaurants que són emblemàtics. No?
Una dotzena i mitja.
Una dotzena i mitja.
Bueno, són restaurants tradicionals, bàsicament del nostre país, que alguns, per desgràcia, no estan, ja sigui per l'especulació que hi ha hagut pues, a nivell econòmic, ja sigui doncs, perquè, bueno, perquè han deixat d'existir, que s'han mort, han desaparegut, i per la Covid o per el que sigui. I nosaltres els hem volgut rendir un homenatge, sobretot amb el tracte que hem rebut d'aquesta gent, perquè tots són coneguts per nosaltres. Això no vol dir necessàriament que tots els sopars, els tres, els quatre, els hem fet en aquests restaurants físics. Amb alguns sí, però vol dir que tenen un sentit per nosaltres i volíem fer un homenatge a restaurants de la nostra terra que d'alguna manera pues, han aportat alguna cosa diferent i sobretot el gust d'una bona cuina i sobretot un tracte exquisit que surt en el relat. Vull dir, nosaltres interrelacionem amb els cambrers, parlem de plats, parlem de coses que tenen un sentit per nosaltres i creiem que pel lector.
Per exemple, aquí hi havia la Maia, que ja han tancat amb la pandèmia, no? Però crec que també hi ha...
Crec que han tornat a obrir ara, eh?
Han tornat a obrir?
Crec que sí.
Oh, que
però
bo!
Però hi ha Can Lluís, dissortadament ha tancat.
De la Cera.
Exacte.
Uh-huh.
Després el...
Els de Manresa, l'Aguilar, l'Aliguer.
La Liga de Manresa, exacte.
De Plegar.
Hi ha dos o tres que dissortadament ja no els tenim.
Josep Maria.
No, el que volia dir és que cada un d'aquests restaurants té la seva història particular i pròpia. I té la seva, diguem-li, raó de ser a la nostra llibre. El llibre que els protagonistes viuen en aquests espais explica i permet que entenguem millor el sentit humà que hi ha darrere d'aquells que cuinen i que ens ofereixen els plats. I això ho volem destacar.
20 sopars de duro, és el títol del llibre, Paradoxes vers les persones i les empreses, de Miquel Bonet, Joan Cuí i Josep Maria Orduña, que trobareu publicat a l'editorial universitària Ramon Areces. Cadascun d'aquests sopars, que ells en diuen de duro, comença amb una conversa distesa justament entrant al restaurant, talment com quan ho fem, quan anem a sopar. I llavors entren en un tema. Per exemple, ara anirem en el tercer sopar. Quan es pregunten quin és la finalitat i el sentit de les empreses, si el money, money, money o la riquesa compartida.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo. El valor de la conversa.
Amb Rod Stewart.
I can tell by your eyes that you probably been crying forever.
I don't want to talk about it, però nosaltres sí que volem. Qui l'has triada, aquesta cançó?
Jo.
A veure, Miquel, per què?
Home, perquè Rod Stewart és un rockero molt, molt representatiu a la meva vida. A més, jo vaig estar un dels primers concerts que va fer a Barcelona,
sí,
amb un amic molt entranyable, que va ser soci meu, molt estimat, i que no està amb nosaltres, que és en Jordi Tardà.
El nostre Jordi Tardà. Sí.
Del que jo vaig tenir l'honor i la sort de ser amic, sobretot, i també soci i advocat d'ell. I aleshores, bueno, a part de les fires i de tot plegat, pues, aquest concert en concret em va emocionar molt. Vull dir, vam estar junts, va venir un jugador del Barça, crec que va venir l'Steve Archibald o algun altre, que era molt amic d'ell, i de vores va ser un concert que jo li tinc un carinyo especial, i el Rod Stewart també.
Fem una barreja aquí, eh? Coneixem els autors a través de les músiques al divan i alhora aprenem coses i ens fem preguntes per a la nostra vida. Rod Stewart és avui aquí i aquí tenim els tenim a tots tres discutint quin és el sentit últim de les empreses. Realment és guanyar diners, però a vegades es diu que no, que es vol compartir la riquesa. On és la veritat i la mentida?
És una paradoxa. Tan legítim és una cosa com l'altra. El tema és un posicionament des de vista dels valors de qui és l'emprenedor o qui és l'empresari. Nosaltres entenem que l'empresa finalment, és a dir, guanyar diners pot ser per algú, però la riquesa que sempre és compartida. I nosaltres pensem que en aquest cas concret les empreses variablement, vull dir, almenys que comparteixen la riquesa amb els seus proveïdors, amb els seus clients, amb els seus empleats o amb tot el seu entorn, és quan es fa realment empresa. I per això hem volgut fer la distinció entre el money, money, money o, diguéssim, riquesa compartida, no?
Al final del capítol i del diàleg que tenen entre tots tres, no? Estic mirant aquí, hi ha unes preguntes a fer-se, tant per a la persona que emprèn, l'empresari o l'empresària, com per l'emprenedor. Per exemple, el teu objectiu fonamental és fer diners per a tu o per a tercers? Algú diu que no? Algú és capaç de dir que no?
Ningú és capaç de dir que no, però no és tant el propòsit inicial com la manera amb la que tu executes aquest fer diners. I quina finalitat darrere, com el Joan ha dit, hi ha amb les teves actuacions. Això marca la diferència.
Tens algun objectiu subsidiari? Quins? Altres objectius? Això ens ho podríem plantejar. Aquests objectius estan connectats amb els valors, les teves creences, el teu model de vida que has triat. Ui, 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 ui. Clar, això et posa davant del mirall, eh?
Mira, avui ja trobem un fenomen que és, per exemple, el fenomen de les start-ups, de les empreses que comencen, no? Antigament, l'empresari volia crear una empresa per la següent generació, la tercera, la quarta, volia ser pràcticament ser immortal, no? Uh-huh. Avui dia ens trobem un fenomen diferent, que molts dels emprenedors el que els preocupa és fer una bona ronda de financiació i vendre la companyia com més aviat possible. És més, coneixem casos que amb un sol PowerPoint, sense haver muntat ni una sola paret de la seva empresa, les han vengudes, no? Llavors, clar, l'esperit de l'emprenedor que té únicament com a objectiu fer-se ric doncs, abans dels 30 anys o l'empresari que vol per tres generacions, les dues coses són legítimes. Però en tot cas, vull dir, el que hi ha darrere és l'esperit. I l'esperit és molt diferent, el d'un emprenedor que vol fer-se ric als 30 anys de l'empresari que vol transcendir i vol crear darrere la seva riquesa doncs, per tot el seu entorn. I això és el que hem volgut posar a manifest. Però és legítim les dues coses, eh?
I més preguntes. Com pots garantir que la teva actuació com a responsable empresarial és honesta, creïble i a la vegada transparent doncs, amb els stakeholders, amb els socis? Qui pot dir que sí? Totalment, 100%. Jo faig la mateixa pregunta, però al revés, no? És que et posa molt davant del mirall aquestes preguntes.
Sí, justament això és el que preté aquest llibre. Aquest llibre preté preguntar-nos interiorment perquè tinguem la capacitat d'escollir lliurement què és el que volem fer. Tot, com diu el Joan, és vàlid. Tot és acceptable. És la decisió de cadascú. Però, de veritat, el teu cor, la teva ànima, què diuen? I com et sents?
I ara que ja fa uns mesos que teniu el llibre, què us en diuen els empresaris i les empresàries? I els pares i mares que també surten per aquí per veure com ajuden en els fills a prendre una decisió respecte del que han d'estudiar, etc. Què us diuen? Què trobeu?
Que tenen moltes preguntes per contestar-se. Perquè moltes vegades els propis pares, els propis pares progenitors, mestres, empresaris, no tenen clar el seu propòsit de vida. I el que tracta el llibre, precisament, és de deixar preguntes concretes a cada, en funció de cada capítol. Vull dir, nosaltres ho toquem tot. Totes les etapes de la vida que ha parlat abans en Joan i que representen trobar-te en una cruïlla en la que tu has de prendre unes decisions i el que fem és avançar-nos, tocar una mica el moll de l'os amb cada un d'aquests dels temes que creiem rellevants. El primer és el teu propi propòsit com a empresari o el teu propòsit vital i que tu has de prendre la decisió. Aleshores, l'únic camí és que t'interroguis a tu mateix i siguis capaç doncs, de contestar-te tu mateix alguna de les preguntes.
Preguntes que ens fan al final de cada sopar en Miquel Bonet, en Joan Cuy i en Josep Maria Ordunya, 20 sopars de duro que avui han vingut al divan.
Una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfum.
Qualsevol nit pot sortir el sol que ha acabat sent un himne, eh, Dan? D'encís al nostre país, qui l'ha triada?
Jo,
aquí, un servidor. Aquí, en Josep Maria Ordunya, eh? I no. A tu també, Miquel Bonet, no sabeu? O l'heu triat tots dos?
No, la vaig triar jo.
Ah, també? Sí? I aquesta?
Bueno, aquesta, pues, hi ha una història també sentimental darrere. I a part, jo penso dos coses d'aquesta cançó. En penso mil, però dos que tenen que veure amb el que estem parlant. I és de que, en el fondo, et posa... T'obre la casa a tothom. T'obre a tu, et provoca que t'obris a tothom. Llavors, la millor, una visió orientada als demés, a les persones, jo crec que és la clau de tot el llibre. Perquè aquest llibre, si nosaltres l'hem fet... és en el fondo perquè ens preocupa la vida de la gent, ens preocupen les persones, ens preocupa la manera en què es plantejaran el futur. Per això el llibre està escrit tant per adolescents com per l'administració pública, perquè són preguntes que tothom s'ha de fer i que crec que són bàsic amb la forma en què ens tractem, amb la forma en què volem emprendre el nostre projecte, que sempre arrossega persones. Un empresari juga o no juga, però té que veure amb la vida de totes les persones que treballen amb ell i que han depositat una confiança.
Aprendre per saber o aprendre per tenir? Us vau preguntar en un quart sopar i després d'un diàleg hi havia preguntes a fer-nos. Per exemple, a l'hora de triar com guanyar-te la vida, hi ha algun condicionament familiar que influeixi en la teva decisió? Majoritàriament sí, no? Sí, aquí sí, no? Ni que sigui per al lloc on has nascut, per la cultura que has tingut, per la situació econòmica. I si és, què penses fer? Això està molt bé, perquè ofereix la possibilitat d'actuar, no? Amb una certa llibertat. El teu projecte familiar, és a dir, la creació de la teva pròpia família, pot condicionar la teva elecció entre ser o tenir? Ho hauria de condicionar o no? Què dieu?
Home, de fet, hi ha el tema de les nissagues, no? Les nissagues d'advocats, les nissagues de metges, les nissagues d'arquitectes, les nissagues... que moltes vegades, vull dir, és un condicionament familiar quasi, no? I el que no segueix la nissaga, doncs pot ser exclòs, encara que sigui d'alguna manera indirecta, no? Llavors, ja, en molts casos és molt difícil. Vull dir, no vull ser arquitecte, no vull ser advocat, no vull ser metge, i em vull dedicar a tocar la flauta...
Travessera,
exactament, no? És un condicionament difícil, no? És de fer-te la pregunta, estàs disposat, diguéssim, a superar aquest element, no?
I coses com, en el supòsit d'un oferiment a la teva parella per poder créixer professionalment, estaries disposat a renunciar a la teva elecció vital en benefici de l'altre? Què s'ha de dir, que sí o que no?
Jo crec que s'ha de dir que sí.
I renunciar?
I renunciar, si el benefici és el conjunt de la unitat familiar, de les oportunitats de cadascú. Qui serà més feliç fent allò que toca fer? A qui afavoreix més en el conjunt familiar aquesta decisió? Invertim en tu o invertim en mi? Què és el que ens importa? I el que importa en essència és que la parella, que el conjunt, vagi endavant.
Estàs disposat a reinventar-te i a reenfocar-te si cal per ser fidel al teu sentit vital i al teu propòsit en cas de sentir que estàs fracassant? Diu, ai, preferiria anar a prendre una cervesa que fer-me aquestes preguntes.
Clar, aquesta és la clau del llibre, eh? Vull dir que la gent és un repte, eh? Llegir això no és el que estan acostumats, eh? Vull dir, nosaltres ens costaria molt poc, o ens hauria costat poc, d'alguna manera, pues, explicar els aventis de més de 40 anys de professió que portem els tres, cadascú. Però creiem que tot això no serveix més que tenir un panel d'informació. És com d'aquestes coses que se'n parla, que es deixa a la sala de visites i que allà queda. Però del dicho al hecho, vull dir, canvia moltíssim i busquem... O emplacem a la gent a que sigui coherent amb ell mateix.
Va, un buen trecho.
Sí. Clar, abundant amb el que diu en Miquel. És dir, el que hem pretès és que fos un mirall càlid, no un mirall fred. Mm. És dir, un mirall càlid on poguessis mirar-te tu mateix, fer-te les preguntes honestament i que no fos una batacada.
Avui fem un divan ben especial, aprenem coses, amb en Josep Maria Orduña, en Joan Coy i en Miquel Bonet, que ens han fet 20 sopars de duro. Aquí m'ho està aquí, i la metec.
Avec ma gueule de métec, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire.
És tan preciosa, aquí, aquesta, amb aquest aire d'aventurer, no? I aquesta, per què l'has pensada?
És que al final m'emocionaré.
Home, que sigui el principi!
No, perquè controlem. Però, clar, aquesta em porta el Pare Manel a París, oh, en Carles Flavià, el Jordi Millà. Quan anava a París, parlem de fa més de 50 anys, que érem amics. Alguns ja no estan, i més gent, vull dir que estava a París, i llavors nosaltres anàvem a veure a París, bueno, vivíem una mica aquest entorn de la Riba Coix, de la part de Sant Michel, de la part de quan anàvem al seminari a Issy-les-Moulineaux, i bueno, em porta tot aquest record, sobretot d'haver-la escoltat amb els teus amics, perquè en el fons d'una cançó, no sé si tu, Joan, que és el que saps més de música, el Josep Maria també, que toca la guitarra, però tu, Joan, ets el més músic dels tres. Però vull dir, et traslada automàticament una cançó un moment, no? Sí. Vull dir, com un plat o una olor, o és una cosa...
Les olors, sí, i la música.
Les olors, les dues coses, sí.
Les olors, sí, o boca, tenen la força evocadora.
Força evocativa. Sí, que inclús coses que havies oblidat, que no formaven part dels teus records, posa la música i automàticament torna a passar-te la pel·lícula tal com va passar en el seu moment.
Tornes, sí, a sentir-ho.
Sí, 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 és així.
Però cada vegada crea connexions neuronals diferents. Fantàstic. Per això és que ens agrada sentir-ho una vegada i una altra, perquè ho sentim de diferent manera, perquè nosaltres hem canviat. Exacte. A mi això em sembla extraordinari, eh? Sí. Nosaltres hem canviat.
Sí. Fixa't que la programació, per exemple, la música clàssica, sí, quasi sempre és la mateixa. O sigui, les obres sempre són les mateixes. Vull dir que... Però, en canvi, això produeix a l'escoltador les diferents emocions.
Avui aprenem coses amb Bonet Cuí i Orduña. Vosaltres sou uns grans humanistes.
Sí.
O sigui, estem parlant aquí d'empresa, i d'empreses i de persones, però sobretot el que sou és tenir una humanitat brutal. Constato. Que... Se fa el silenci.
És que, en el fons, què són les empreses sense persones? Tu pots anar un diumenge a una, sí, empresa... Hi ha tot, eh? Hi ha els equipaments, les màquines, el que vulguis, però no tenen ànima.
Les empreses tenen ànima? N'hi ha que en tenen i n'hi ha que no.
Pot dir ànimes lletges o ànimes maques, depèn. Hi ha molts tipus d'ànimes, no? Ànimes negres també n'hi ha, no? Però vull dir que en el sentit aquest de que les organitzacions, el resultat és el conjunt de les decisions que prenen totes les persones que hi participen, no? Aleshores, les empreses tenen ànima a la mesura en què hi ha persones que presten, diguéssim, el seu saber, la seva aportació a les empreses.
El cant dels ocells, d'en Pau Casals, què ens hi fa aquí, Josep Maria Orduña?
El cant dels ocells és la mostra de la lluita d'un país per reeixir més enllà d'ell mateix. El cant dels ocells a la ONU va tenir un efecte determinant important.
El 1971. Mm-hmm.
Per tant, portar aquesta música aquí és recordar una vegada més que com a territori, com a país, com a espai, hem de reeixir. Com les persones hem de reeixir allà on es siguem.
Persones, empreses, ciutats, països. Som al divan, avui amb Bonet, Cuí i Ordonya.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Amb aquest cànon ara de Pal Xabel també és d'en Josep Maria Ordonya. I què ens hi fa aquí?
Cànon de Paquelbel és, sota el meu punt de vista, l'essència d'una espiritualitat que no hauríem de perdre quan estem en el món de l'empresa.
Què és, perdona, què és no perdre l'espiritualitat en el món de l'empresa? Ser, tenir, què és?
Ser.
I què és ser?
Ser és demostrar i mostrar a l'oportunitat que les persones puguin demostrar i entregar-se amb l'ànima a que un projecte empresarial vagi més enllà.
Compartir interessos i cuidar-se, hi ha un moment que dieu. Com es pot fer això en l'empresa?
Bàsicament és la consideració que tens de la persona. És a dir, hi ha una cosa que és el contracte laboral, l'altra cosa és el contracte emocional. Llavors, el contracte laboral està molt clar. Responsabilitats, funcions i està totalment tipificat, no? El contracte emocional, al qual les persones es comprometen i volen ser part d'una joia i sentir els colors, ve per les emocions, per les recompenses que tenen que veure amb les emocions. Llavors, quan parlem d'humanitat, ho fem des d'aquest punt de vista, és a dir, que el valor afegit que pots obtenir de les persones, les organitzacions, és a partir del seu compromís, i aquest compromís té que veure amb ser respectat i cuidat per sentir-se persona.
Me'n vaig a un altre sopar. Volem vendre una part de la companyia. Què valen les empreses? Què valen les empreses?
Ja acostumen, quan es ven una companyia, a fer les due diligence. Que fa, bueno, fas una auditoria d'alguna manera i fas una valoració material. El que sempre és difícil, materialment no és massa complicat arribar a conclusions materials, econòmiques. Però el difícil és avaluar el que és el teu potencial humà, o sigui, les persones que estan allà. Això sempre és complicat. I valorar la marca, doncs, pot arribar a ser inclús molt més senzill que valorar les persones. I, a més, també és molt complicat valorar el potencial, o sigui, no tal el que poden fer aquestes persones ara, sinó el que poden arribar a fer en el futur. Per això nosaltres creiem i defensem, i s'ha parlat, el que hi hagi una cultura pròpia, el que es gestioni amb valors, amb respecte, que se sàpiga, vull dir, aprofitar els talents de cada persona, en el fons que la gent se senti a gust en el projecte.
Soc Luigi Maldini, president i primer accionista de la companyia. Tot i els consells dels meus assessors, no tenia molt clar per què havia de comprar la seva de companyia. Vostè m'ho ha fet veure clar. Les empreses les fan homes i dones amb talent i voluntat de fer-les reeixir. Totes les dades econòmiques, de màrqueting, etc., són interpretables, però el que vostè ha presentat és inqüestionable. Les empreses valen el que valen les seves persones. I què va passar llavors? Ha preguntat en Carles. Va dir, jo ara me n'haig d'anar a la Xina i els deixaré. Els detalls de l'operació ja els discutiran vostès. Què va passar amb aquest senyor que no vestia d'Armani?
Bueno, és un cas que coneixem en el procés de venda d'una companyia, que el màxim representant de la companyia compradora, doncs, va estar pràcticament ausent durant totes les presentacions i que al final es va aixecar i va fer aquest comentari.
I per què el va fer?
Perquè havia entès el per què tenia que comprar la companyia.
Per què l'havia de comprar?
Perquè les persones que estaven en aquesta companyia tenien el valor que ell esperava que tenien que tenir per garantir el resultat del bon fi de l'operació.
Continua. I com ho va notar?
Per la percepció que, de les dades que li van donar sobre la qualitat de les persones que comprava.
Sobre la qualitat de les persones.
Sí, qualitat. La qualitat. Qualitat, basicament, l'aportació, què és? És temps, és esforç, és coneixement, és experiència, és sentir els colors. Ell va percebre que les persones d'aquesta companyia tenien tots aquests valors.
I això funciona finalment en el balanç?
En el balanç potser no, però a les intuïcions dels grans empresaris sí.
El que aprenem al divan.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Aquest viatge cap a Ítaca d'en Lluís Llach, ara penso, no? Personalment, faig una referència als anys que vaig trigar a entendre que el que havíem de fer era pregar perquè el camí fos llarg. Quins la triada?
Jo.
A veure, per què?
Justament això, el que deia el Joan, aglutinar sota un projecte únic i comú els esperits i les ànimes d'aquella gent que estan treballant en aquesta empresa.
Josep Maria Orduña diu, i com es fa que l'esperit sigui comú?
Això, creant un viatge a Ítaca.
A veure, vosaltres parleu d'un equip i dieu quanta gent es necessita per fer un castell, no? Un 4 de 10, quanta gent es necessita? Tota aquella gent, 1.000 persones, els que pugen, els que... i els que estan a baix de tot, no? Per un sol propòsit. Però no tothom és de la mateixa manera. Hi ha gent que té uns comportaments que no van bé. Què s'ha de fer, llavors?
Bueno, s'ha d'intentar liderar aquest equip, que és el que passa amb els castells. És un tema de lideratge. Lideratge vol dir compromís. Hi ha una frase del meu amic Joan, que el tinc davant, que diu que, de fet, el líder el que ha de fer és eliminar les incerteses.
El líder és qui elimina la incertesa, amb la seva força, no? Amb el seu guiatge.
Nosaltres, a través de la nostra trajectòria, amb les coses que hem coincidit professionalment els tres, per raons diferents, com que tots d'alguna manera hem fet docència, l'exemple del castell, per parlar d'equip, és clau, perquè aquí, aquest país, el castell és algo molt representatiu i que, a veure, la gent, inclús per inèrcia, per mimetisme, és el que se'n diu en Kunkel, ho defineix com el que seria l'experiència gnosística. I és que la gent se sent cridada per l'altra gent. O sigui, l'entusiasme es contagia, com també es contagia la manca d'entusiasme. I llavors, el que han de fer els que són caps, perquè a part de que hi ha el que dirigeix el castell, hi ha una sèrie de caps que estan pues, a la pinya, estan els dosos, estan els quatre, i diuen sobre la marxa, són aquests mandos intermitjos, i aquests contagien la confiança. I això, junt amb el compromís i un gran respecte, fa que es pugui pujar un castell fins dalt.
Com superar els mals entesos? Això també ho abordeu. S'ha de demanar perdó?
Sí. Hem d'aprendre a demanar perdó quan reconeixem que allò que hem fet o hem decidit no era correcte.
Però demanar perdó ens costa molt perquè és com si ens sentíssim allà empetitits.
O ens engrandeix. Si tu reconeixes el teu error i ho dius i ho fas públic, en lloc d'empetitir-te, davant dels altres t'enriqueix. Et fa més fort, et fa més present. Som humans i com humans podem equivocar. Però equivocar-nos a través de les experiències de la vida és aprenentatge. Ara, equivocar-nos per la quotidianitat, per l'oblit, pel desinterès, això és negligència. I això és el que no podem permetre.
Vaig a la llista de preguntes aquí amb un altre sopar que us feu, eh? Per exemple, ets conscient que amb les teves decisions intervens en el mercat i influeixes en el seu funcionament? Saps de manera conscient on inverteixes els teus recursos econòmics i si amb les teves accions de compra afavoreixes determinats tipus de negocis, maneres de fer o facilites determinats impactes en el mercat? Estaries disposat a treballar per a una corporació amb valors poc socials però que t'assegureix un bon salari? Novament et torna a posar davant de qui ets. I què fas? És això.
Jo diria que això és un mirall i tu te'l pots mirar de manera molt freda, un mirall que et retorna una imatge que no t'agrada o la imatge que tu vols tenir. que és la imatge càlida, les preguntes no són, són neutres. La resposta és el que realment t'implica.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancòpolo.
Aprenem amb Josep Maria Orduña, Joan Cuí i Miquel Bonet, que s'han aplegat per fer aquest llibre que es pot llegir com un conte, però que al final ens col·loca davant del mirall perquè fem com l'Alícia. Anem a el travessem i aprenguem. Mira la cabatina. Qui ens ha triat la cabatina?
He estat jo.
Joan Cuí. Cabatín aquí al divan?
Penso que és una de les obres de més sensibilitat. Stanley Myers, quan va escriure aquesta peça per la pel·lícula El caçador, que era d'una tremenda duresa i plantejava unes situacions extremes a la vida de les persones, va ser capaç d'introduir precisament la sensibilitat a través d'aquest tema, no? I aquesta guitarra que quasi plora és realment la tendresa i el relax davant de les situacions extremes, que inclús dintre dels drames hi cap la sensibilitat.
En Joan Cuí és el nostre psicòleg de les organitzacions. M'agrada perquè en la presentació que fa del llibre de qui és, diu que és un fotògraf que resol les seves frustracions anant amb bicicleta, moto i esquiant. Clar, això de resoldre les frustracions només ho pot dir un psicòleg, però un psicòleg que somriu, i jo el veig considerablement feliç a la vida, eh?
Crec amb absolutament la joie de vivre.
La joie de vivre.
Sí.
I quan ha arribat a tenir aquesta alegria de vida? Això s'arriba als 20 anys, als 30, als 40, de què depèn?
Jo crec que depèn absolutament de la teva pròpia història. O sigui, arribar a un punt de l'estat. O sigui, arribar a... Nosaltres estem ja un avançat estat de joventut.
Acumulada.
Acumulada.
Sí,
eh?
Sí.
Això més té un inconvenient. Això més té un inconvenient. Sí, sí.
Quin?
Que és que la lucidesa és dolorosa.
La lucidesa... Oh, que bona, quina frase! La lucidesa és dolorosa.
La lucidesa és dolorosa. Per tant, per contrastar el dolor de la lucidesa, ens hem de dedicar a la joia de vivre.
I com ho feu?
Doncs això, cuinant, escrivint llibres, anant en bicicleta, fer excursions com aquí aquest... Company meu, que un pic que se li posa per davant, pic que puja.
Pic que puja.
Sí, exactament, sí.
I a veure què diuen en Josep Maria Orduña. Ets considerablement feliç, també?
Sí, absolutament.
Com hi has arribat? Aquí venim a aprendre.
A base de l'experiència de cada dia. D'anar reflexionant del que vivim i del que sentim i de com anem veient què ens funciona i què no ens funciona. I hi ha coses que funcionen i coses que no funcionen. I aquesta és una conclusió, en el meu cas, concreta.
Com es pot aconseguir no ser tan exigent amb els altres i a un mateix que ho esgarri tot?
És molt difícil. Jo, per mi mateix, jo sóc molt exigent, tendeixo a ser exigent a mi i amb els altres, i haver de renunciar a aquesta exigència cap als altres també ha de permetre que jo tingui més llibertat i més tranquil·litat a mi mateix.
Però això és com si estiguéssim abaratint els resultats, les expectatives, anant a menys.
Sí, però aquesta és la conclusió de la vida. Si ens entestem amb allò i ho perseguim i ho empenyem tant que va més enllà que on mateix, a lo millor ens trobem sols caminant.
Això és l'ecosistema? Què és? Sí. A veure, què diu aquí
en Joan? Et poso un exemple que segurament en Miquel, el compartirà. Els que som ciclistes.
Els que sou ciclistes. Sí.
Quan tenim 20 anys, volem arribar als primers. Quan anem una colla, volem arribar als primers. Dels 30 als 40, diem, entre els tres primers. Dels 40 als 50, diem, mirem de no arribar als últims.
Ah, sí.
I a partir dels 60, diem, com tal d'arribar, en tenim prou.
I està bé fer-ho així?
Clar.
I tant.
I ja està.
I ja està. Tot depèn del moment de la teva vida.
Sí.
Miquel Bonet, Joan Cuí, Josep Maria Orduña, avui que ens aprenen, ens ensenyen a aprendre a viure. Uau! Qui, aquesta? És que, esclar, teniu unes músiques per un sopar sensacionals romàntics, sí, sí. No sé si ho heu vist, això.
No sempre romàntics.
Sí, sí.
Hi ha de tot. Ah, les músiques sí, sí, no? I aquesta què?
Aquesta és Misty, de l'Earl Garner, no?
Sí.
Jo dic, va ser de les primeres peces que vaig intentar tocar amb el piano.
I
es diu, el piano i la mare que el va parir. Eh? Perquè és d'una dificultat tècnica, sobretot pels aprenents, no? Però és d'una bellesa harmònica absoluta. I, del fons, és com la vida. La vida és melodia, harmonia i ritme.
Arribats en aquest punt, hi ha una frase que el dia que us vaig, vam poder presentar el llibre Foment, i ja la vaig dir i la torno a dir avui aquí. Les infidelitats no s'han d'explicar perquè és de mala educació. Encara ara em costa d'entendre. I en aquest moment, senyores i senyors, s'ha fet el silenci a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio.
No.
Què?
Que va.
A veure, perquè parlàvem d'empresa i de persones.
Hi ha una part.
Què fa aquesta frase aquí al mig?
No tota la vida s'ha d'escampar tot. Jo crec que hi ha una part d'intimitat personal i, com a mínim, cal respectar-la. Llavors, bueno, això és una frase feta, de fet no és cap invent. Jo crec que això ve de la il·lustració francesa i no recordo ara, no sabria dir el nom exacte, però, bueno, és una manera d'entendre, vull dir, a veure, jo crec que l'única fidelitat a la que tu estàs obligat és la de tu mateix. I aleshores, si tu emprens un projecte i lligues i compromets una sèrie de persones, tu has de ser fidel a aquestes persones, leal a aquestes persones. Tant és que siguis empresari, com que siguis que montis un grup d'excursionisme o que facis un llibre. El sentit de lealtat, de compromís, jo crec que és clau amb aquestes persones. Ara, d'això que tu hagis de divulgar públicament les coses, nosaltres, o jo almenys, estic en contra de l'exhibicionisme gratuït. Vull dir, no crec en aquest sistema de comunicació o d'explicar-se coses. Jo no crec que la vida té que ser transparent per un mateix entendre, i els altres s'han de posicionar enfront de la teva vida. Però el propi respecte que has de tenir per tu mateix fa que a vegades has de ser una mica pudorós, i per tant jo ho justifico. Clar, molts oients pensaran, per què diu això aquest senyor? Pues perquè aquest senyor, entre altres coses, és advocat matrimonialista. I llavors, no sé mai, un matrimonialista mai sap on està la veritat autèntica.
Importa?
Ah, exacte. Importa? A vegades no importa, eh?
Som al divan.
@ el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Trembling trees embrace the breeze tenderly.
La Sara Bogan ens ha vingut a acompanyar.
Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we?
Ara faig un... Qui l'ha triada? A veure què diu en Joan.
Bueno, el títol ja ho diu tot. Tendrament, no?
Tendrament.
I tendrament, una veu com la Sara Bogan, que connecta directament amb l'essència més profunda de tothom, no? Amb aquesta veu mitja... entre la finura i aquest esgarrament, doncs, que aconsegueix tocar la sensibilitat a lo més profund, no?
Estem anant al 8è sopar. Me'n faig salts, de sopars, que parlàvem de lideratge, de liderar els equips, i veig una frase que diu: dirigir persones és com ensinistrar gats. Això és una barbaritat, no?
Absolutament. És a dir, un gat és impossible de ser ensinistrat. Com a molt, vull dir, vindrà a menjar la mà si té gana, si no, no li faràs d'allò. Bé, una mica és exactament el que passa avui dia. Avui la gent jove, sobretot la gent d'avui, té uns nivells de formació i educació altíssims, té criteri i, lògicament, amb el que eren les antigues maneres de, digue-li, de subornar a les persones, vull dir, no tenen cap sensibilitat sobre aquests sistemes. Llavors, has de cuidar cada una de les persones com si fos un gat.
Com si fos un gat?
Com si fos un gat.
I com es motiven?
Els gats.
Les persones?
Seduint-les.
Seduint-les, però en la seducció no hi ha engany.
Què? No, la seducció no té per què haver-hi engany. És simplement saber connectar amb el que desitja la persona i tractar de posar-li amb safata perquè actuï d'acord amb el que tu esperes.
Com s'arriba al que en dieu l'estat de gràcia de les relacions? Ja ens ho dirà en Josep Maria. Va.
L'estat de gràcia de les relacions
sí.
Existeix i apareix en el moment en el que les dues parts ens hem entès amb què esperava ella i què esperava jo. Quines expectatives tenim cadascú, les hem conciliat i allò permet que seguim avançant. Si hi ha diferència amb la visió, amb l'enfoc, hem de seguir treballant perquè per almenys ens posem d'acord.
Comencem parlant d'allò que ens uneix o d'allò que ens distancia?
Parlem primer del que ens uneix i després parlarem de quines són les diferències. Però construïm sobre el que tenim, sobre el que ja és segur, que és sòlid i que ens uneix, i després a veure com polim aquestes diferències, que millor després d'haver vist quina tota aquesta llista de coincidències deixa de ser quasi poc important.
És a dir, es crea com la imatge de que som un únic ens fort, no?, a partir dels dos. I llavors, perquè ja ho som, hem vist el que tenim en comú, podem veure allò que ens queda com més a fora, no?, del dibuix geomètric. M'ho imagino així,
això,
com un roc.
Ho dius referint a la parella o referint
a... No, ho referia a la parella, a l'empresa, a tothom.
Sí, sí.
A sempre que n'hi hagin dos o tres i que vulguis fer alguna cosa
el
en comú.
El camí és tenir un propòsit comú, o sigui, és alinear tots aquells factors positius que ens uneixen i saber per què ens uneixen. I aleshores deixar, tenir la capacitat d'escoltar l'altre, les seves diferències o els punts d'objecció que són diferents. I aleshores parlar-los i negociar-los. Al fi i al cap, quan hi ha un projecte comú, sempre hi ha una negociació per mig, perquè és molt difícil que dues persones pensin exactament el mateix. I a part et diré més, si pensen exactament el mateix, malament. Perquè si no hi ha dubtes, no creixem.
Mira, hi ha una frase que és... Perfecte, per això és. És més fàcil dir-li a algú que està equivocat que saber per què creu que té raó.
Exacte.
Al moment que tu saps...
Això és molt difícil. És més fàcil.
Dir-li a algú que està equivocat,
sí.
Que és el fàcil.
Estàs equivocat.
Estàs equivocat. La meva opinió... No. Que saber per què creu que té raó. Quan tu et fiques la pell d'ell i saps per què creu que té raó i estàs en posició de poder saber com has d'encarar per arribar al punt aquest d'encontre. Però has de suspendre la teva opinió per posar-te a la pell d'ell i sobretot entendre per què creu. I moltes vegades dones compte que és un tema de valors.
I llavors?
De prioritats de valors. Bueno, llavors s'ha de reconèixer doncs, que tenim diferència en els valors, el posicionament dels valors, però que no, això no ens ha de limitar per poder arribar a acords.
Què passa quan l'empresa creix? Contractem.
Despedim.
I com saber on és la mida?
Bé, això és lo difícil, perquè es produeixen moltes vegades un efecte que és el me too, que diuen els anglesos, no?
El me too.
És a dir, fer com fan els altres, no?
Això ho diem les dones, el me too, eh?
Sí.
No,
aquí en aquest cas és, vull dir, fer el que fan els altres, sense saber que els altres no tenen a vegades moltes res que veure amb tu, no? I sota el món de l'empresa donen moltes vegades, donen com a exemples companyies que ni són de la teva dimensió, ni estan al teu nivell de desenvolupament, ni res d'altra cosa com aquesta, no? I en canvi, allò és la pauta que ens guia. I això és el que fa, arribar moltes vegades, arribar situacions en què entren periclit en les empreses i la primera mesura és despedir.
20 sopars de duro amb Josep Maria Ordunya, Joan Cuí i Miquel Bonet al divan.
And the moon rise on all life.
by Night ens l'ha triada en Joan Cuí, que recorda què amb aquesta peça?
Bàsicament és un homenatge al Jim Poerling. Jim Poerling és un dels millors harmonitzadors des del punt de vista de la música a capella, no? I Voces 8, o Voce 8, és possiblement un dels grups més interessants que hi ha avui dia amb la música a capella, no? I com que l'instrument més important de tot és la veu, doncs, vull dir, és un homenatge a la música, diguéssim, a capella, a través d'unes harmonies impossibles del Jim Poerling.
Us coneixem a tots tres amb les músiques, amb els que us recorden o perquè les heu triades, mentre anem circulant per aquests restaurants i els vostres diàlegs, entendre com s'ha de prendre la decisió de què estudiar, el sentit de les empreses, el treball en equip per no desafinar, els canvis d'escala, el lideratge, les crisis empresarials, les de creixement personal. Vosaltres heu tingut crisis de creixement personal a les empreses? A veure, Josep Maria Ordonya.
Sí.
I?
Sí, sí, hi són perquè... Vulguis que no, moltes vegades arribes en una situació que te n'adones que allò que tu estàs perseguint no és el que vol l'altre, l'organització, i tens que abandonar. O que el que l'organització pretén tu no ho podràs complir perquè no està dintre de la teva escala de valors.
I abandonar? Abandonar pot ser quedar-se sense feina.
O a vegades no abandones, no?
Què no, es pot fer?
A vegades et quedes i lluites.
Et recicles.
I reorientes, combats... t'enfrontes i si ja no pots te'n vas o canvies. Però això ens passa a tots en la vida. Josep... No sempre tot el que volem ho aconseguim.
I en Josep Maria Ordonya està content, satisfet amb la seva vida professional i personal?
Sí, 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 molt satisfet. I hagués pogut fer coses millors, segurament. Podria fer-les millors en ell personal ara ja, també.
Què és el millor que ha fet en Josep Maria Ordonya?
Conèixer la meva parella actual.
Uau. I en Joan Cuí, què és el millor que ha fet?
La meva filla.
Celebro sentir-ho d'un home. Només sí. La seva filla.
La meva filla és el millor que he fet a la meva vida.
El millor. I en Miquel Bonet?
És difícil triar una sola cosa, eh?
Doncs dues o tres.
Ah, bueno. Home, he tingut sort pues, amb la meva dona actual... he tingut sort pues, de tenir 9 nets i un altre en camí.
Uau, enhorabona.
Molt centrat en família, una gran part. I jo crec que he tingut la fortuna de canviar de feina i de canviar de professió i a sobre aconseguir que em paguessin per fer-ho. Llavors jo he fet una miqueta el que he volgut a la vida i a sobre he tingut la sort de trobar-me bastant bé, dignament, amb 70 i tants, i d'haver fet el que he volgut. Llavors, jo crec que sóc un home que no tinc per què no ser feliç. La felicitat hi ha una gran part d'utopia, vull dir, no hi ha un estat permanent de felicitat. Vull dir, estàs feliç a ratos, intentes viure amb una certa coherència, actuar com penses, ser respectuós, molta compassió i tirar endavant i cuidar-te molt, vull dir, jo sóc si hi ha alguna obsessió tinc és de cuidar-me, vull dir, la bicicleta, el pilates i la part física a la meva edat, jo crec que és molt important. I l'altra és història que nosaltres a través del llibre la compartim, forma part de la nostra història i així l'hem coneguda i així ens agrada compartir-la, deixant tots aquests interrogants.
Així la rebem com a llegat, també. Bravo, 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 bravo. Acabem, Miquel Bonet, Joan Cuí i Josep Maria Ordonya. Han fet un passeig per als vostres sopars de tots tres i del quart amic, al qual els set portes li van mantenir el cobert. Això, dieu, és la intel·ligència emocional. Quan el cambrer va entendre que no vindrà, però hi continua sent.
Paraula d'estona.
Hombre! Bravo!
La veu de Jordi Tardà, que tenia a punt aquí en Josep Lluís Santí Sol, soy el muntatge. Bravo, bravo, bravo!
Bravo!
Gràcies.
Un detallàs.
Un homenatge. Gràcies a tots tres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, de debò. Hem après molt i ens hem passat molt bé. Ens emportem aquesta estona de felicitat i de saviesa, de debò. Gràcies, deia Santi Solsó, Núria de la Fuente, a la coordinació. Les fotos us deixarà super més guapíssims encara. Sílvia Coppola, gràcies de debò.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El divan amb Sílvia Coppola, el valor de la conversa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.